Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
N'hi diuen l'endoll de la petroquímica. Red Eléctrica d'Espanya planteja una línia de molta alta tensió amb gairebé 200 quilòmetres entre Batea, a la Terra Alta, i la Secuita, al Tarragonès. A més d'aquestes dues comarques, el projecte també afecta la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp, una trentena de municipis amb unes torres de 55 metres d'alçada en una zona ja molt marcada pels parcs eòlics per aquests gegantins molins de vent. Els ajuntaments, entitats i veïns ja s'estan movent per presentar al·legacions a aquesta línia d'encara més alta tensió.
Té impactes importants al territori, s'han d'obrir accessos, s'han de fer les cimentacions, o sigui, s'ha de fer tota una transformació de l'espai on s'ubicarà aquesta línia.
Una transformació que Red Eléctrica defensa que és imprescindible perquè prosperin altres plans per al sud de Catalunya.
Al darrere hi ha projectes reals, petroquímica, la indústria, però també desenvolupaments urbanístics o noves inversions a la zona de Terres de l'Ebre.
El cert és que som al principi de tot el procés. Per ara el que hi ha és que l'empresa ha demanat l'autorització per desmantellar la línia actual entre Escatrón, a l'Aragó, i la Secuita i construir-ne una de nova que li permetria triplicar la potència actual aprofitant pràcticament el mateix traçat. Creua terrenys de 1.300 propietaris, sobretot finques agrícoles, per exemple, molta vinya, que si tirés endavant aquesta nova mat s'haurien d'expropiar.
Catalunya al dia.
Parlarem amb alguns dels afectats, també amb Unió de Pagesos, que és un dels actors més beligerants contra aquesta nova línia d'encara més alta tensió. Un dia en què, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Els pagesos també són protagonistes en un altre front.
Una dotzena de tractors tallen durant tot el dia l'accés al túnel de Bracons, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Ho fan per protestar contra la variant de les preses.
Per defensar la Vall d'en Bas, aquesta variant no és la que hem triat nosaltres i volem que passi per un lloc que no faci tant de mal als camps, a l'aqüífer i a la vida de pagès.
També repassarem quina és la situació avui a Rodalies, sabrem quines són les principals actuacions d'aquest pla de Rodalies que ara s'ha reforçat amb més diners, que seran sobretot pel manteniment de la infraestructura. Des de Lleida ens explicaran l'ensurt que han tingut avui a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell.
S'ha ensorrat una casa amb quatre persones a dins, dues han quedat atrapades sota la runa i han trigat quatre hores a treure-les. Afortunadament, però, no hi ha hagut cap ferit. L'alcaldessa de Vilanova de Bellpuig assegura que la casa ha caigut per l'efecte de la pluja.
Bueno, és el que tenim aquests pobles petits, que tenim moltes cases velles, una al cantó de l'altra, és l'efecte dominó. Sempre que aquestes pluges, malauradament, sempre hi ha algun poble o altre que té algun esfondrament.
Comprovem l'estat del trànsit a aquesta hora, com ho tenim, equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs en general, tranquil, però amb diverses incidències. A l'AP7, diferents punts amb retenció a Gelida en sentit sud, 5 quilòmetres ara, al punt que, recordem, hi ha un sol carril obert per les tasques de reparació de l'accident del tren de l'R4, i a Vilafranca, cap a Barcelona, ara uns 4 quilòmetres de cua per un accident, a més també del túnel de Bracons, com heu explicat, que està tallat per manifestació, tant des d'Osona com des de la Garrotxa, i avui també alguna afectació per la caiguda d'arbres, per les ventades, esllavissades o neu al port de la Bonaigua, que continua tancat, per exemple, per risc de llaus.
I el temps, Francesc Mauri, algun dia deixarà de ploure?
Bon dia, això segur que sí.
Però serà més d'hora que tard, o què?
A veure, per exemple, demà a la tarda pot fer un bon sol a gran part de Catalunya, però clar, això és o són poques hores o pocs dies, perquè continuarem tenint pertorbacions, no han de ser fortes, no han de ser especialment actives, però ens continuaran visitant els propers dies. Fins i tot n'hi ha alguna d'activa de cara a la setmana que ve, entre dilluns al vespre i dimarts. Per tant, no, de moment no deixarà de ploure, amb algunes intermitències sí, i amb aquesta situació podríem dir en ratxa.
Doncs vinga, amb el paraigua sota el braç encara i la roba bruta acumulant-se. Gràcies, Francesc. Quan faltin 6 minuts per les dues, com sempre, tindrem esports també. Montse Raya, amb quins titulars avui?
Doncs sense Pedri ni De Jong, però amb Ferran, el Barça busca la classificació directa per als vuitens de final de la Champions aquest vespre. Reben a les 9 al Copenhagen i han de guanyar i golejar l'equip danès. Com sempre, la transmissió de Catalunya Ràdio, la TDT, des d'una hora abans. A Girona hi ha una última hora de l'equip de futbol perquè Ounahi té una lesió al soli de la cama esquerra i encara no se sap quan tornarà a jugar. És una lesió que es va fer amb la seva selecció al Marroc a la Copa d'Àfrica. El Vilassana i l'Alpicat afronten aquest vespre la 15a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. El Vilassana ho farà a la pista del Cerdanyola, mentre que l'Alpicat visita la pista del Palau. I el Nàstic presenta aquest migdia els tres jugadors que han arribat arribat al mercat d'hivern. Aitor Gelardo, Hugo Pérez i Ander Zoilo, que ja s'han estrenat a la Lliga amb l'equip grana.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. Són la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
Elèctrica planteja una nova línia de molta alta tensió que anirà des de l'Aragó fins al complex petroquímic de la Secuita, al Tarragonès. Travessaria la demarcació de Tarragona i passaria per una trentena de municipis. Ajuntaments, entitats ambientalistes i sectors econòmics la rebutgen de ple. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Esther, molt bon dia.
A veure, i per què la rebutgen? Per què suposen aquest projecte?
Doncs mira, primer per l'impacte paisatgístic i natural que tindria entre els opositors i el grup ecologista GPEC. Forma part, també, de fet, de la plataforma contrària que s'ha creat. El Xavi Jiménez n'és el president.
Té els impactes paisatgístics, que són més evidents, però té impactes importants sobre el mateix espai natural, sobre el territori, s'han d'obrir accessos, s'han de fer les cimentacions, o sigui, s'ha de fer tota una transformació de l'espai on s'ubicarà aquesta línia, però la línia possibilitarà uns segons impactes, que és tota la infraestructura de producció energètica que farem sobre aquest territori i que la línia possibilitarà d'evacuar.
I tot plegat en una zona amb molts projectes energètics, bàsicament d'energies renovables, ja damunt la taula. Núria Altés és membre de l'ADO, de la denominació d'origen Terra Alta.
I no mos descarten del Plater, que és un pla que s'hagués hagut de fer, òbviament, abans de començar a implantar aquestes renovables, sinó que mos diuen que a la Terra Alta hem de triplicar d'aquí al 2050 la quantitat d'energia eòlica que tenim, i a més unes 230 hectàrees d'energia fotovoltaica. I, òbviament, quan nosaltres venem un vi, estem defensant un producte de paisatge.
Són uns 200 quilòmetres d'aquesta nova línia, però, Jordi, per on passaria el recorregut?
Doncs mira, l'itinerari plantejat per Red Elèctrica entraria a Catalunya per Batea, a la Terra Alta, travessaria les comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp i part també de l'Alt Camp fins a arribar a la Secuita, això és el Tarragonès, a tocar mateix del complex petroquímic. Red Elèctrica, com diem, la promou per respondre a les necessitats econòmiques. Així s'hi referia la seva delegada a Catalunya, Trinidad Sala, en declaracions a 3cat.info.
Tot el que està inclòs a planificació elèctrica respon a necessitats territorials. Per tant, al darrere hi ha projectes reals, petroquímica, la indústria, però també altres sectors, com pot ser desenvolupaments urbanístics, com poden ser també altres projectes nous o noves inversions a la zona de Terres de l'Ebre.
Una línia que triplicaria la potència de la línia de molt alta tensió que ja passa per tota aquesta zona.
Entesos, gràcies, Jordi. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs ara sentíem la queixa d'ecologistes, també dels viticultors. Una altra veu implicada en aquest tema és la dels pagesos. I en aquest sentit, Unió de Pagesos està organitzant xerrades a diferents pobles, els que estarien afectats per aquesta línia de molta alta tensió. I a aquesta hora podem saludar Salomó Torres, que és representant d'aquest sindicat d'Unió de Pagesos. Senyor Torres, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què els han transmès per ara els pagesos, els propietaris dels terrenys, bàsicament agrícoles, en relació amb aquest projecte d'aquesta nova línia de molta alta tensió?
Doncs neguit i preocupació. Neguit i preocupació perquè especialment, com comentava la companya que abans m'ha precedit, la que està a l'ADO Terra Alta, com ahir que vam estar al Priorat, l'ADO Montsant i l'ADO Priorat, són comarques que econòmica i socialment s'han hagut de fer a si mateixes i, per tant, han hagut de posar valor afegit a la seva producció a través de generar complicitats amb la seva societat i a la seva economia local per desenvolupar projectes econòmics viables i sostenibles al voltant d'un sector econòmic com és el del vi. Per tant, ningú els hi ha regalat res. A fer aquesta línia, que a més genera un impacte ambiental important, un impacte agrari més important, i a sobre, doncs, que a sota d'aquestes línies encara es permetrà treballar la pagesia amb la possibilitat de tenir una certa contaminació electromagnètica, nosaltres creiem que ni és necessari, ni el territori la necessita, ni el territori la vol. i hi poden haver altres alternatives. Per tant, el que ens han traslladat és això. I nosaltres el que estem fent és explicar-los com evoluciona aquest projecte. Estem en la fase inicial de la construcció d'aquesta línia. Tenim marge per actuar en contra d'aquest projecte, però també hem de començar a assessorar en aquests afectats directes per tal de crear un col·lectiu important i tenir capacitat negociadora amb Red Elèctrica Espanyola perquè o no la facin o, si l'acaben fent, que sigui en les millors condicions possibles.
Per tant, què els recomanen als propietaris afectats?
D'entrada, que no arribin a cap compromís amb Red Elèctrica Espanyola.
Què vol dir això?
Doncs vol dir que ja fa dies que estan enviant cartes i passa persones a veure els propietaris afectats per aquesta servitud de pas en el cas de que siguin els fils o expropiats en el cas de que hi vagi una torre, i els diem que no signin res, que no es comprometin a res, que la millor defensa és la defensa col·lectiva i la defensa amb assessorament tècnic i jurídic per intentar lluitar al màxim contra aquesta línia.
I, per tant, el que interessa és com més al·legacions millor, no? Ara hi ha aquest període de 30 dies, que no sé exactament quan acaba, però suposo que, com, encara que siguin petits propietaris, interessa que n'hi hagi moltes, no?
Sí, de fet acaba el 25 de febrer, per tant ens hi hem posat en temps, perquè bàsicament hi poden haver dos tipus d'al·legacions. Unes al·legacions que són globals, que són genèriques, que les pot signar tothom, i després n'hi han de particulars. És a dir, hem de tenir en compte que aquesta línia passa a prop d'habitatges, de masies, de cellers que, a més, fan enoturisme, que viuen del paisatge, en certa manera. I, per tant, aquestes tindran una atenció especial per part nostra. Els ajudarem a redactar, però sobretot, quanta més gent s'afegeixi al col·lectiu d'afectats i quanta més gent signi les al·legacions, millor, més força tindrem.
Clar, i les administracions, a tot això, quin paper hi han de tenir, al seu parer? És a dir, els ajuntaments, la Generalitat?
Home, ens consta, per exemple, que ahir érem a Falset a la tarda i el Consell Comarcal del Priorat, que a més viu del paisatge, de l'enoturisme i de l'agricultura que genera la comarca, els preocupa moltíssim. I, per tant, sabem també que ajuntaments del Baix Camp presentaran al·legacions com a tal. Preocupa molt, perquè una línia de 400.000 volts afegint-li la vella que la desmuntaran de 200.000 volts genera un impacte important. I insisteixo, la majoria dels actors que nosaltres ens hem posat en contacte veuen el projecte absolutament desmesurat i que no fa falta al territori.
I això és un projecte que no és la primera vegada que es posa sobre la taula, hi ha hagut altres ocasions, també s'ha plantejat. Aquesta vegada veuen que tingui més possibilitats de reeixir o no?
Bueno, aquesta vegada han encarregat a Red Elèctrica Espanyola, que s'ha de tenir en compte que té una part d'empresa pública, encara que no tota, i, per tant, aquesta vegada el projecte té més força de que es realitzi. Per tant, l'oposició també ha de ser més forta i més contundent a l'hora de plantejar arguments sòlids per anar en contra. Clar, aquí, com comentaven abans, el plàter encara no s'ha fet. A sobre, al sud del país, per tant, Tarragona és allà on hi ha previsió d'instal·lar-hi més energies renovables, més de les que ja tenim. A sobre tenim tres nuclears, a sobre tenim una petroquímica. No s'hi val. És a dir, no es val a subestar el territori d'aquesta manera, amb un xantatge emocional. És a dir, amb gent que ha de lluitar cada dia defensant la seva feina de pagès i que té dificultats per tirar endavant, aquest xantatge d'instal·lar plaques solars en terrenys agraris a través d'oferir un alt rendiment econòmic, no és correcte. La terra ha de servir per fer aliments, no per fer energia. Per tant, si ens creiem en la terminologia de sobirania alimentària, si també ens creiem la terminologia de sobirania energètica, el que hem de desenvolupar són projectes alternatius als que estan dibuixats al territori d'energies renovables, ocupant polígons industrials, teulades de granges. És a dir, hi ha molts projectes d'aquests, petits, que generen energia, que també estan paralitzats i que no es desenvolupen. En canvi, sí que primen, sí que sembla que hi ha un cert interès amb que les corporacions de sempre, aquells que sempre es treuen el màxim de benefici, aquests tinguin facilitat per instal·lar al territori aquelles instal·lacions d'energies renovables pues el millor postor.
Queda clar, senyor Salomó Torra, representant del Sindicat d'Unió de Pagesos. Gràcies per clarificar-nos una mica tot el que implica aquest projecte de Nova Amat, que afectaria una trentena de municipis i 1.300 propietaris, bàsicament, de finques agràries. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya al dia.
I qui també està en peu de guerra són els pagesos i entitats ecologistes de la Garrotxa.
Fa anys que el projecte de construcció de l'Oriana, les Preses i Olot va sortir i va sortint i entrant als calaixos dels despatxos.
Des de 8:45 del matí tallen l'accés al túnel de Bracons amb una vintena de tractors i cotxes contra del projecte del traçat de la variant de les Preses. Anem cap allà, doncs, cap a la Vall d'en Bas. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí la protesta, si fa no fa, és pel mateix argument que sentíem ara mateix, Terres Agrícoles. És una protesta que convoca Unió de Pagesos, s'hi ha sumat el Gremi de la Pagesia i les entitats ecologistes Salvem les Valls i Garrotxa Viva. Volen que retiri l'últim projecte de la variant de les Preses. No estan en contra de la variant, asseguren, però sí que diuen que cal que s'estudiï i, a més, des d'Unió de Pagesos consideren que hi ha un projecte anterior que fa menys malbé aquestes terres agrícoles. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos i explica això, el per què estan en contra d'aquest últim projecte.
No és que ens oposem a que es faci una variant, sinó que el que ens oposem és que es trinxi d'aquesta manera tan sòl agrari. No? Catalunya no som una comunitat autònoma agrària, és una comunitat autònoma forestal. Només un 25% de la superfície de Catalunya és agrària i hem de fer tot el possible per preservar aquest espai agrari. No? D'alternatives al projecte n'hi han i el que hauríem de fer és escoltar i triar per la que suposa un impacte més petit.
Fa unes 5 hores que tractors i cotxes tallen aquesta rotonda, la rotonda d'accés al túnel de Bracons, i també aquesta rotonda, doncs, a la Vall d'en Bas, i ve a parar la C-63 des de la Selva. Els Mossos el que estan fent és desviar el trànsit per carreteres secundàries, però vaja, que avui molts conductors d'aquesta zona hauran de fer més quilòmetres del que és habitual. Ara aquí veiem que treuen carn a la brasa, l'estan preparant per dinar, amb taules i cadires al mig de la rotonda, sobre la sorra, i també han encès una foguera aquí també sobre la sorra per escalfar-se, perquè comença a fer una mica de fred a aquesta hora.
De menjar mai no els ni falta les protestes de pagesos, eh? I sabem fins a quina hora tenen previst mantenir aquest tall?
Sí, doncs mira, el que ens han dit és que s'estaran aquí fins a les 8 del vespre. Ha començat a 8:45 del matí i fins a les 8 del vespre.
Pràcticament 12 hores, doncs. Sí. Molt bé, gràcies, Laia, bon dia.
Adéu, bon dia.
Passen 3 minuts d'un quart de dues, ara sí, ara parlem del servei de Rodalies, que avui funciona sense entrebancs afegits, però ho fa mig gas i així ha de continuar fins dilluns que ve. El servei encara és parcial per la trentena de punts on Nadif, que és el responsable de la infraestructura, ha de revisar la seguretat. Hi ha almenys trens, un 80%, i 11 trams on el trajecte es fa amb autobusos, tot i que Renfe confia que tot això es pugui anar reduint. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. És així, aquest matí s'ha reobert el tram ferroviari entre Arenys de Mar i Blanes de la línia R1 i ara la prioritat és poder recuperar també la circulació de trens a l'R11 perquè tingui continuïtat entre Barcelona i Figueres. Sentim Antonio Carmona, portaveu de Renfe.
Està treballant per obrir el tram Caldes-Girona, d'aquesta manera poder recuperar la línia R11 fins a Figueres, però la resta, segons ho previst, la part d'oferta ferroviària, que pràcticament és el 80% de la demanda, i la resta de trams amb servei alternatiu per carretera.
Carmona ha confirmat que l'objectiu és recuperar la normalitat dilluns que ve, i amb això la confiança dels usuaris. Uns viatgers que aquest matí creuaven els dits a l'arribar a l'estació de Sants, on el servei arrencava sense incidències.
Creo que voy a viajar bien. En principio ha pasado uno que de verdad, que yo he llegado después, pero sí, sí, espero que sí. Bueno, creieron los dits.
Al cap de les hores, però, alguns es queixaven que ja hi havia cert retards.
Iba en el de San Vicente Calders, que decía hace 15 minutos, y mira, todavía no pasa.
Almenys porto un endarreriment de 20 minuts. Mires les pantalles, et donen una informació, 2 minuts després canvia.
On hi ha retards importants és el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Són de més d'una hora de resultes de les limitacions de velocitat que hi ha en diversos trams d'aquest trajecte.
Doncs d'aquí una estona ens ocuparem també de l'alta velocitat, concretament de la línia Figueres-Girona-Barcelona. Ara seguim parlant d'aquest pla de Rodalies 2026-2030. Que es va presentar ahir, revisat, actualitzat i ampliat, un pla de Rodalies que fins ara servia de guia per les inversions a la xarxa. El nou full de ruta va adreçat sobretot a enfortir el manteniment i la fiabilitat, que és l'autèntic taló d'Aquil·les d'aquest servei ferroviari, Quim.
El pla original 2020-2030 preveia una inversió de 6.300 milions d'euros fins al 2030, que amb l'actualització arribaran fins als 8.037 milions, un 26% més, per reforçar el programa de manteniment i reposició d'actius. Aquest augment permetrà escometre gairebé 300 actuacions per millorar vies, catenàries, túnels o telecomunicacions. L'objectiu és guanyar seguretat, fiabilitat, capacitat operativa i evitar problemes estructurals. Les grans obres, com ara la construcció de noves estacions, desdoblament de vies, adaptació d'andanes o la construcció de nous intercanviadors, es mantenen com en el pla original. En canvi, el nou document incorpora per primera vegada un programa específic per a tallers i vies d'estacionament que perdonarà resposta a l'arribada de 72 trens nous a partir d'aquest mateix any i a la compra addicional de 53 combois més. Segons el govern, entre el 2020 i el 2025 es va executar el 77% d'actuacions previstes al Pla de Rodalies amb una inversió de gairebé 2.700 milions d'euros.
Doncs ara anem al detall d'aquestes inversions sobre el terreny amb la Marta Vallès, en David Àngel, en Manel Sastre, en Fèlix Martín i en Pere Joan Álvarez.
Al Maresme, la R1 apareix poc al document. Només es parla de la instal·lació de senyalitzacions en el tram d'Arenys de Mar a Maçanet-Massanes. Ni una paraula del desdoblament. Recordem que aquest tram continua sent de via única. També es contemplen actuacions en les vies d'estacionament i tallers a Mataró. Els vallesos tampoc cap anunci d'obra nova. Es parla de les que ja s'estan fent o estaven previstes. A la R3, tota la remodelació a l'entorn de Montcada Bifurcació i desdoblament de Centelles, La Garriga, Parets, Montcada. Estacions de Montcada, Parets, estació del Circuit de Catalunya a Montmeló, nova estació a La Garriga, nova estació a Sabadell, dos intercanviadors de l'R8 i els ferrocarrils de la Generalitat a Volpelleres i Hospital General, supressió de pas a nivell a la Llagosta, el nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el corredor del Vallès i salt de Moltó a Cerdanyola, entre d'altres obres menors.
El Baix Llobregat i el Garraf, unes de les principals intervencions que es contemplen són les dels túnels que uneixen aquestes dues comarques. Encara al Baix Llobregat es faran noves subestacions com les de Cornellà de Llobregat o Molins de Rei, el nou accés a l'aeroport del Prat i la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat. Es milloraran les vies d'estacionament a l'Hospitalet de Llobregat i també s'invertirà a l'estació tècnica del Prat. Es construirà la nova estació de Sant Feliu de Llobregat, es faran millores d'integració urbana a l'Hospitalet i a Sant Feliu de Llobregat i la remodelació de l'estació de Castelldefels. Al Barcelonès es faran les obres del pont sobre el riu Besòs i a Barcelona les principals intervencions són la renovació de desviaments de bifurcació en el tram d'estació França-Bifurcació Aragó, també a l'estació de França s'hi faran noves vies d'estacionament i encara a la capital catalana s'hi compten la remodelació de l'estació de Sants i les obres a l'estació de la Sagrera.
Al Camp de Tarragona i l'Ebre, la inversió més destacada és per la nova estació intermodal de Vilaseca. També s'inclou la de Reus-Vallissens, que ja s'està fent. Destaquen les inversions en manteniment, algunes executades, com la millora dels canvis d'agulles a Sant Vicenç de Calders per adaptar-los al doble ample, o les del túnel de Roda de Barà i el de l'Argentera, al Priorat. També s'està acabant d'implantar l'ample europeu a tota la línia des de Tarragona a Castellbisbal, sobretot en el tram de la R4, i es preveu el nou ramal de connexió de Vilaseca dins les millores del corredor mediterrani. Es farà també inversió en les instal·lacions de senyalització al tram l'Ametlla-Camp de Tarragona.
A l'R11, a les comarques de Girona, destaca el projecte milionari de la variant ferroviària a Figueres. Transformarà l'urbanisme de l'entorn de l'estació, però no agrada a tothom. Això perquè s'elimina la centralitat de l'estació i es traslladarà als afores, unificant-la amb l'estació de l'AVE de Figueres-Vilafant. El pla també preveu renovar les vies entre Figueres i Portbou i instal·lar-hi el sistema de bloqueig automàtic que permet als trens circular en qualsevol sentit per qualsevol de les dues vies. També l'R11 se suprimirà el pas a nivell a Flaçà i a la ciutat de Girona es faran millores al viaducte. Pel que fa a l'R3 en el tram cap al nord, des de Vic cap a Ripoll i Puigcerdà, destaca una nova intervenció als túnels de la Collada de Toses per millorar-ne la seguretat construint unes galeries d'evacuació amb sortides d'emergència.
A Mollerussa, el Pla d'Urgell, el Pla d'Inversions, preveu la supressió dels dos passos a nivell per millorar-ne la seguretat. Tots dos donen accés al centre de la ciutat i són molt transitats. D'altra banda, també s'han previst inversions per al projecte constructiu i d'execució de les obres de renovació dels enclavaments del Massilles i Raimat al Segrià i de Juneda a les Garrigues. En aquest cas, no parlem d'estacions, sinó d'enclavaments, és a dir, del sistema de senyalització ferroviària que ha de gestionar i controlar la circulació de trens en aquesta àrea.
Doncs la crisi de Rodalies que avui s'ha traslladat al Parlament. El govern de la Generalitat proposa un pacte de país per sortir-ne, però l'oposició no en té prou i reclama la dimissió de la consellera de Territori.
La consellera Paneque ja fa dies que hauria d'haver plegat, o si no, l'haurien de cessar.
Calen dimissions, aquí i allà.
Han tingut tot el poder i han fallat en tot. Dimiteixi i convoquin eleccions.
Exigimos la dimissió de la consellera Paneque.
Recuperin la mínima credibilitat. Cessin de forma immediata la consellera Paneque.
I ha estat Albert Dalmau, el conseller Dalmau, el que ha estat l'encarregat d'entomar aquestes crítiques en substitució de Salvador Illa i demanar disculpes al Parlament, on ha debutat substituint, com us dèiem, el president, que encara segueix de baixa i ho ha fet en aquest primer ple de l'any. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, tots els partits, menys els Comuns i Aliança, han demanat el cap de la consellera Paneque, però de moment la resposta del govern no passa per aquí.
Els grups de la cambra els vull estendre la mà perquè plegats fem un pacte de país perquè tracem el full de ruta per a la refundació del sistema de Rodalies a Catalunya.
El conseller Albert Dalmau ha demanat col·laboració i ha compartit la recepta: invertir molt més a la xarxa de trens i traspassar la gestió del servei a la Generalitat.
El traspàs de Rodalies ja no és una opció, és una necessitat operativa i institucional. No ens fa por donar la cara, comporti el que comporti, però si la donem, hem de poder decidir sobre el servei que es presta. Aquest camí que hem iniciat no té marxa enrere.
Si no plega la consellera de Territori, Mònica Sales, de Junts, ha proposat estripar l'acord de Rodalies pactat amb Esquerra i tornar-lo a negociar de zero. La republicana Esther Capella s'hi ha oposat en rodó.
Facin marxa enrere. No volem un traspàs en fals. Amb Renfe, amb una majoria absoluta dins l'empresa mixta i amb un nou menysteniment per a Catalunya. Volem un traspàs 100% català.
El traspàs de Rodalies és la solució. Un dia, més aviat que tard, aquesta empresa serà 100% catalana.
Per cert, el govern ha pactat amb els Comuns mantenir els descomptes als bitllets de transport públic durant tota la legislatura. Per tant, el preu del bitllet continuarà la meitat més enllà d'aquest 2026.
Servei de Rodalies que es va recuperant, però malgrat això hi ha retards i altres incidències, i el que són retards continus és també a l'alta velocitat. Concretament, els usuaris del trajecte Figueres-Girona-Barcelona denuncien la degradació del servei pels retards continus i que diu que s'han agreujat de retruc aquesta setmana per la incidència a Tarragona a la línia d'alta velocitat de Madrid. Girona, Núria Peraire, els usuaris gironins reclamen un tren llançadora que sigui propi, oi?
Hola, bon dia. Doncs sí, perquè us en feu una idea, els mateixos usuaris han recopilat en un any 1.600 retards. Assegura que tenen també menys freqüència de pas i que costa trobar plaça, sobretot els trens que surten de Girona a primera hora del matí. En una nota pública reclamen que se solucioni perquè no vagi a més. Ho explica un dels usuaris afectats, el Daniel Blay. Proposen, com deies, un tren llançadora de Figueres a Barcelona i viceversa, que no depengui dels retards acumulats dels que venen de més lluny, com per exemple de Madrid.
No veiem incidències puntuals o incidències com excepcionals, no? Sinó que ja les anem identificant i ja sabem que cada tren al matí pues, que es queda parat a mig camí per deixar passar un que puja, llavors sempre arribem 15 minuts tard, no? Té una mica el caire d'insostenible, que desgast, jo diria emocional, no?
Reclamen també una reunió amb Renfe.
A punt d'arribar a 2:15 a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell, aquest matí s'han encès totes les alarmes. S'ha ensorrat una casa del carrer Major amb 4 persones a l'interior. Dues han hagut de ser rescatades d'entre la runa. Cap dels afectats, però,
afortunadament, ha tingut ferides greus. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I es dona per fet que les pluges persistents de les últimes setmanes hi han tingut a veure, oi?
Doncs sí, pluges que haurien debilitat l'estructura d'una casa antiga sumades a les obres que es feien al costat. La qüestió és que aquest matí, cap a 6:15, l'immoble de planta baixa i dos pisos s'ha desplomat. Els quatre homes que hi vivien, evidentment, no hi podran tornar i també s'han desallotjat preventivament els veïns de la vora. N'ha parlat l'alcaldessa de Vilanova de Bellpuig, Dolors Pasqual.
Són els que han desallotjat els de la casa i els veïns. Tots els de la part de darrere. Bueno, és el que tenim aquests pobles petits, que tenim moltes cases velles, una al cantó de l'altra, i és l'efecte dominó, no? Que quan hi ha obres i aquestes pluges, sempre hi ha algun poble o altre que té algun esfondrament.
Un dels atrapats sota la runa ha pogut ser rescatat de seguida, però l'altre ha quedat en una zona inestable i les tasques per alliberar-lo s'han allargat fins a les 10 tocades perquè s'havia de vigilar de no provocar un altre ensorrament que li pogués caure a sobre. Estava conscient, però ha passat pràcticament 4 hores soterrat. A tots dos els han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però el seu estat no és greu. També s'han atès al Cuap de Mollerussa, dos homes més que eren dins de l'immoble i que han pogut sortir pel seu compte.
Gràcies, Estela. Barcelona destinarà aquest any més de 200 milions d'euros al manteniment, renovació i transformació de l'espai públic. L'Ajuntament de Barcelona assegura que farà més de 1.300 actuacions als 28 barris de la ciutat. L'objectiu és que el 2027 no hi hagi cap escala mecànica que tingui més de 20 anys, ni tampoc cap ascensor que en tingui més de 15. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Durant aquest any, l'Ajuntament té la intenció de canviar el 25% de les escales mecàniques de la ciutat i de renovar el 50% dels ascensors. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicat que és una inversió molt important, sobretot per als barris de muntanya, i que són infraestructures que influeixen molt directament en la qualitat de vida de les persones. En alguns casos se'n canviarà el sistema de manteniment i en d'altres es canviarà directament tota la instal·lació perquè són infraestructures amortitzades.
Farem un esforç extraordinari als districtes de Nou Barris, de Sarrià, Sant Gervasi i d'Horta Guinardó, que ens ha de permetre renovar 13 ascensors, substituir 11 grups d'escales mecàniques, que són 24 escales individuals, i, per tant, doblar la vida útil d'aquestes infraestructures i tornar a posar el comptador a zero pel que fa a la seva amortització.
A més, també es canviarà el sistema de manteniment d'aquestes instal·lacions. Per exemple, es vol desenvolupar un pla de xoc que faci que sempre hi hagi peces de recanvi disponibles, que reforci la prevenció i que acceleri la reparació de qualsevol avaria.
I a banda d'escales mecàniques i ascensors, quines altres actuacions hi ha previstes?
També es faran millores a les voreres, al paviment, al mobiliari urbà, a l'enllumenat, a les senyalitzacions, a parcs i jardins, a fonts i a semàfors. En general, segons l'alcalde, són intervencions petites que de mitjana hauran de durar entre 4 dies i 4 mesos.
Hi ha excepcions, i jo crec que en el cas de les escales i els ascensors quasi podíem anar cas a cas. Normalment triga una mica més. Si has de renovar completament una escala, triga una mica més. Si has de fer manteniment, no tant. En termes generals, són obres, com us deia, de microcirurgia i, per tant, que anem dels 4 dies d'un asfaltat d'un carrer fins als 4 mesos, quan hi ha una certa complexitat.
Collboni també ha destacat que en aquest mandat en total s'hauran invertit 435 milions d'euros en obres de millora, manteniment i transformació, mentre que en els 3 mandats anteriors, és a dir, entre el 2011 i el 2023, se n'hi van destinar només 430.
Anna, gràcies.
Adéu, bon dia.
Parlem d'aquest anunci de regularització extraordinària que ha mobilitzat les comunitats de persones migrades que s'han desplaçat als consolats per demanar informació. En el cas del consolat del Pakistan a Barcelona, la cua era de centenars de persones. Mentrestant, fonts de la delegació del govern han explicat a aquesta emissora que treballen per habilitar espais per atendre les persones que es vulguin acollir al procés extraordinari de regularització. Anem cap a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Perquè tu, Miquel, has estat a diversos consolats d'aquí de la capital catalana i hi havia cues, eh?
Sí, els consulats dels països llatinoamericans, que potser seria, segons les estimacions, els que tenen més persones susceptibles d'acollir-se a aquesta regularització, les cues han estat les habituals, perquè la majoria de tràmits s'han de fer amb cita prèvia. Però molts han vingut a avançar tràmits. Al consulat de Colòmbia, per exemple, hi havia la Maria Ximena Ruiz, de la ciutat de Cartago, és dissenyadora de roba, aquí treballa amb cures a persones grans, no té papers, i fa just 5 mesos que ha arribat a Catalunya. Per tant, entra en el procés de regularització pels pèls.
Tengo mucha suerte de que ya habrán hecho esta convocatoria en este año. Sí, mi esposo y yo lo haremos. Y además siento que es algo que es un beneficio tanto para los españoles como para nosotros, las personas que estamos aquí de indocumentados unos y otros pues como documentados. Me parece que es un gana-gana.
I al consulat del Pakistan, l'Aaron, és d'Islamabad, ha fet més de 2 hores de cua i porta precisament la documentació per començar a avançar els tràmits.
Ahora yo tengo solo empadronament. Vivo aquí desde 2 años, pero el nuevo arraigo para nuevos rules está renuevo la documento por la immigration.
Tot això són tràmits previs, la recollida de la documentació encara no se sap com s'articularà. Fons de la delegació del govern consultats per aquesta emissora asseguren que hi estan treballant. A Barcelona es descarta, per exemple, la seu de la delegació del govern, és un palauet i no té espai, però s'estudien altres llocs, com ara la subdelegació del carrer Bargara.
Entesos, gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
Catalunya al dia. Passen 6 minuts de 2:15 i intentem llançar un missatge de tranquil·litat ara perquè vam saber que l'Organització Mundial de la Salut ahir va decidir deixar de considerar Espanya lliure de sarampió. A veure, això, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Diuen els experts que les taxes de vacunació aquí són molt altes i que, per tant, no ens hem d'alarmar, no?
Exacte. Són altes perquè, per exemple, en primera dosi estem al 95%, els infants es posa des de petitets, aquesta primera dosi és 95, i en segona dosi, que és el que toca, estaríem en el 94%. Segons el pediatre Quique Bassat, director d'Isglobal, el sarampió és una de les malalties més contagioses que existeixen, per tant, calen taxes de vacunació altes del 95% o més. A Catalunya, doncs, hi ha poc marge de millora i, per tant, diu el doctor Bassat que hem d'estar tranquils, però no passa el mateix a la resta de l'estat espanyol. Ho ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Que hi ha algunes diferències a nivells de comunitats autònomes. Hi ha algunes comunitats que no arriben al 90%, amb la qual cosa sempre es pot millorar una mica més en aquests llocs on la cobertura és més baixa. No hauríem d'estar preocupats perquè la tendència és molt bona en el nostre país a l'hora de vacunar, i la confiança en les vacunes és molt bona.
I que és una d'aquestes vacunes, d'aquests centenars que els hi posen els pobres recent nascuts en els primers mesos de vida, no? Un és el xarampió.
Sí, sí, són les primeres que es posen juntament amb el tètanus i aquestes.
I del 2024 tenim dades, no?
Exacte, de xarampió es van confirmar 227 casos a l'Estat, i el 2025 la xifra va pujar fins als 397, que és majoritàriament en persones que no s'havien vacunat.
I ara us parlem d'un camí que ha desfet el Departament d'Educació, que ha anul·lat els 3 postgraus per reforçar la formació del professorat en matemàtiques i llengua. Això ho va anunciar el curs passat i ho vam explicar també aquí al Catalunya al Dia. Ara ho canvia per formacions més flexibles. El Departament justifica que la nova proposta serà més eficient i tindrà més impacte perquè arribarà a 900 mestres i professors. La previsió inicial, en canvi, era de 180 places. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs aquesta era una de les mesures que el departament proposava per revertir els mals resultats educatius. Aquestes formacions havien de començar a principis de curs, però no s'han arribat a posar en marxa. Explica Educació que la nova proposta els sembla que ara és més compatible amb la càrrega de feina que ja tenen els docents i esperen que això també la faci més atractiva i que s'hi apunti. Tindrà un format híbrid, online i presencial, i un cost molt inferior pel departament, perquè són cursos subvencionats. Es passa de 250.000 euros a 105.000. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
Poder
arribar a 900 docents amb una estructura que després és fàcilment escalable i replicable i que permet una taca d'oli molt més important, doncs em sembla que és el que en aquests moments ens estan demanant els docents, el que ens hem fixat també com a prioritat per part del Departament d'Educació i Formació Professional i que, per tant, a més, estem donant als recursos públics una major eficiència.
Per tant, seran formacions també per a docents d'aquests dos àmbits, sobretot llengua i matemàtiques, que crec que són els punts més febles que detecten els informes PISA i de més. Hi haurà formació, però no serà potser tan rígida com s'havia plantejat.
Canvia el format. La idea aquesta de modular és que es poden proposar línies diverses i que cadascuna pot tenir una durada diferent. Potser una serà de 3 mesos i l'altra, en canvi, doncs, se'n va a tot un curs sencer. Demana també menys presencialitat aquesta proposta, i els ha semblat que tot plegat, bé, van fer aquest anunci i a última hora, abans de posar-ho en marxa, doncs han decidit reformular-ho, però el que també defensa el departament és que encara que no siguin postgraus, també són formacions de qualitat, i diuen que és perquè les faran les universitats a través dels Instituts de Ciències de l'Educació en coordinació amb el departament.
Queda clar. Gràcies, Sara.
Bon dia.
Minuts per les 2 del migdia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha avançat que l'any passat els Mossos van desarticular 59 xarxes de narcotràfic i es van incrementar un 21% els detinguts per possessió d'armes. Quim Codines, bon dia.
Bon dia. Així ha afirmat Núria Parlon el fort increment de la pressió dels Mossos contra les bandes dedicades a l'explotació de la droga.
S'han incrementat el 21% els detinguts per possessió d'armes. S'ha reduït els accidents amb armes un 3%. Durant el 2024 es van fer 23 operacions contra el narcotràfic. En el primer trimestre del 2025 s'han fet 25 operacions amb 2.100 detinguts.
A més, Parlon ha assegurat que es destinaran gairebé 2.000 Mossos a la investigació bàsica i també s'ampliaran un 52% el nombre d'efectius dedicat a la investigació especialitzada, que passarà pràcticament a un miler d'agents.
I els Mossos d'Esquadra han detingut a Llagostera, el gironès, 3 homes a qui atribueixen almenys 5 assalts violents que hi ha hagut al Baix Empordà les últimes setmanes. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions encara. Girona, Clara Jordan.
L'última assalt va ser dilluns a Mont-ras, també al Baix Empordà. Com en les altres ocasions, els assaltants encaputxats van entrar en un habitatge que és a tocar de la carretera de Palafrugell, van lligar els propietaris, una parella d'edat avançada, van agafar diners, joies i objectes de valor i van marxar. Les víctimes van alertar la policia, que sí que va poder enxampar els autors dels fets. Aquestes 3 persones també els atribueixen com a mínim 4 assalts més que hi ha hagut aquest mes de gener a Calella de Palafrugell, Pals, Sant Feliu de Guíxols i Begur, tots utilitzant el mateix modus operandi. La policia continua la recerca perquè les víctimes parlaven de com a mínim 5 assaltants. Els detinguts estan a la comissaria de la Bisbal a l'espera de passar a disposició judicial.
Catalunya al dia. La 1:42. Aquest 2026 es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És, per tant, l'any Gaudí que tindrà una mostra immersiva que recrea amb tecnologia digital una obra no construïda de l'arquitecte, un màping a la façana de la Casa Batlló i una ruta pels edificis menys coneguts. El programa de Gaudí, l'Ordre Invisible, s'ha presentat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la UPC. Barcelona, Òscar Callau.
L'exposició immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, fusionarà de manera espectacular art i tecnologia digital d'última generació perquè el gran públic s'acosti a l'univers creatiu de l'arquitecte. Ho farà passejant virtualment per dins d'un projecte no construït que el Gaudí, estudiant d'arquitectura, va dissenyar per un examen de final de curs. Una font monumental per la plaça de Catalunya de Barcelona. Galderic Santana és comissari de l'any Gaudí i curador d'aquesta mostra.
És una font que ja té una característica extraordinària, que normalment les fonts monumentals són per veure-les des de fora. no per participar-hi a dintre. I això heu de pensar que estem al 1877. És una innovació extraordinària.
Aquest muntatge immersiu produït per MediaPro Experiences es podrà veure durant l'últim trimestre de l'any en un gran espai de més de 1.000 metres quadrats que encara no s'ha anunciat. Tecnologia digital també, el mapping que el col·lectiu United Visual Artists projectarà sobre la façana de la Casa Batlló, on també s'inaugurarà una sala d'exposicions dedicada a l'art contemporani. A partir de la primavera, la ruta guiada al Gaudí Desconegut passarà pels pavellons Güell, el Col·legi de les Teresianes i la Torre Vallesguard. El conjunt de l'any Gaudí vol anar més enllà de l'arquitectura per incidir en la dimensió científica de l'obra de Gaudí i explicar la interrelació entre totes les seves obres.
I Vilaseca, el Tarragonès, engegarà els propers dies les obres de construcció d'un projecte per posar en valor la vila romana de Calípolis i el seu entorn natural. És un innovador, serà un innovador centre d'interpretació d'aquest jaciment i l'espai natural on se situa. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè quin és el principal objectiu d'aquest projecte?
Doncs la iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Vilaseca i el Port de Tarragona té diverses vessants. D'entrada, vol posar en valor el jaciment i l'espai natural que són a la zona d'activitats logístiques del port. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, explica que els treballs comencen de forma imminent.
Les obres, com que van amb uns plaços i amb uns terminis molt encaixats i van enfinançats amb fons europeus, s'han d'iniciar-se immediatament. Al gener jo crec que ja començaran a veure moviment en els entorns i en els espais que estan afectats.
I què es planteja exactament per fer conèixer aquest patrimoni, per difondre'l?
Doncs, per una banda, la iniciativa preveu l'obertura al públic de les restes de la vila romana de Calípolis, un jaciment que està pendent de ser declarat bé cultural d'interès nacional i que encara no es pot visitar. A més, està previst fer-hi unes noves excavacions arqueològiques. Però l'actuació més destacada és el nou centre experiencial sobre la vila i l'espai natural de la zona, amb una museografia de caràcter experiencial i immersiu.
És una proposta que per nosaltres és ambiciosa perquè està orientada a fer un projecte que tingui una sensibilitat cultural i patrimonial, però a la vegada també generi un efecte atractiu per les famílies. Per tant, ens hem enfocat a tenir un projecte que es basi en el concepte d'entreteniment. Sí que sigui divulgatiu, però a la vegada sigui molt entretingut perquè les famílies puguin visitar-nos.
El nou edifici és obra del despatx Olotí d'Arquitectes RCR i s'ha dissenyat perquè s'integri en l'entorn per millorar el valor paisatgístic i mediambiental de la zona. L'altra gran intervenció és la restauració ambiental d'unes 40 hectàrees de l'espai natural, conegut com els Prats d'Albinyana. El nou centre experiencial té un pressupost de gairebé 9 milions d'euros que compta amb el finançament dels fons Next Generation i s'espera que pugui obrir portes a mitjans de l'any que ve.
Anem cap a Vic, que és una de les poblacions d'Europa amb més llibreries per habitant. Doncs bé, impulsa ara la creació d'un festival de llibre infantil i juvenil amb projecció de país. Es diu Canalla i es farà del 23 al 25 d'octubre a la zona de les Adoberies. Aplegarà des d'editorials fins a il·lustradors i entitats de foment de la lectura. Hi haurà una fira, exposicions, tallers i també activitats diverses. Vic, Nati Adell.
Hola, què tal? Bon dia, Estel.
I això promet ser un festival potent, eh?
Bé, aquesta és la idea, un festival arrelat al territori, però amb convidats internacionals, que vol convertir-se en una cita anual de referència a Catalunya. El projecte no neix a Vic per casualitat, sinó per l'ecosistema que hi ha. És una ciutat amb una forta tradició literària i una quantitat de llibreries per cap que supera de llarg la mitjana catalana. A Vic, amb 50.000 habitants, hi ha 12 llibreries, que es diu ràpid. El comissari d'aquest festival és Germán Machado, una referència al sector i responsable del petit Tresor, llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil de la ciutat.
Per la peculiaritat de que som una ciutat de Vic on tenim una llibreria especialitzada dins de comarques que no hi ha moltes a tota Catalunya. I ja fa temps que estàvem amb ganes de fer alguna cosa així diferent, alguna cosa que estigui arrelada al territori i a la vegada que sigui una activitat amb projecció de país, diguem, amb projecció per a tota Catalunya, no?
Aquest nou projecte és una suma d'esforços per part de moltes entitats i equipaments de la ciutat i de l'Ajuntament. La regidora de Cultura és la Bet Piella i ens explica a qui s'adreça el festival?
Vol adreçar-se al sector professional, és a dir, al món de l'edició, al món dels llibreters, però també té aquesta part més lúdica, més familiar, molts espectacles i exposicions dedicats a les famílies, en una primera franja pels infants de 0 a 12 anys, però també hi ha una franja dedicada als adolescents i joves de 12 a 18 anys.
Segons el seu comissari, un festival que suma es miri per on es miri.
Lo que es la promoción de la lectura a nivel de la infància mai sobra, diguem. Sempre fa falta. Incluso en aquest moment en què la llengua necessita cada vegada més treballar sobre la llengua, apropar la llengua a nous sectors, a nouvinguts, i un festival sempre ajuda en aquesta direcció.
Els detalls de la programació els coneixerem més endavant, però ja tenim algunes pistes. Sabem que hi haurà des de clubs de lectura a trobades amb autors o tallers de còmics.
Doncs l'esperarem amb candeletes, aquest canalla, aquest festival del llibre infantil i juvenil de Vic, que s'ha de fer del 23 al 25 d'octubre. Gràcies, Nati.
Adéu-siau, bon dia.
A poc més de 10 minuts per les dues del migdia us parlem ara del funcionament de la principal infraestructura esportiva de la Vall d'Aran, que depèn d'una sola caldera. Estem parlant del Palau de Gel de Viella, que arrossega des de fa temps moltes deficiències. Ara resulta que, si ve un altre període de molt de fred, la piscina haurà de tancar, com ja ho va haver de fer per Nadal. Sofia Cabanes.
Bon dia, Estel. Efectivament, una de les dues calderes de la instal·lació està completament espatllada i l'altra, que tampoc pot funcionar a ple rendiment, ha d'assumir l'escalfament de la calefacció i de l'aigua de tota la instal·lació. Això ha fet que en dies de temperatures molt baixes s'hagi de tancar la piscina coberta, l'única de la Vall d'Aran, perquè la caldera no té prou potència per escalfar l'aigua fins a la temperatura mínima que marca la normativa. Ara l'Ajuntament treballa en la compra d'una nova caldera. Alberto López, tinent d'alcaldia.
En cas de casos a Lunga, Pendeneriwer, hauran de prendre decisions per part de l'Ajuntament, perquè tot s'ha de dir, se mos torna a gelar, i tornem a baixar les temperatures com aquests dies en darrer, aquest problema se pot tornar a aparèixer.
Esta és una de les moltes deficiències que acumula esta infraestructura inaugurada ara fa 30 anys i força deteriorada. Per això el consistori treballa amb diversos projectes per posar les instal·lacions al dia.
El usatge des de diversos espais hauen de treballar per part de l'equip municipal en agessir a cada web Palau de Geutes per pleus 20 anys.
Malgrat el seu deteriorament, el Palau de Gel de Viella té uns 1.500 usuaris mensuals.
Ja hem parlat altres vegades dels problemes que tenen els ajuntaments més petits per cobrir les places de secretaris i interventors. Justament vam recollir dos casos de la Vall d'Aran. Una situació que a la demarcació de Lleida, aquí el 70% dels pobles tenen menys de 1.000 habitants, és un mal de cap molt habitual per alcaldes i alcaldesses. Ara la Diputació ha posat en marxa una nova borsa de treball amb secretaris i interventors per intentar facilitar la cobertura d'aquestes places. I Lleida Júlia Albacar és una borsa que una de les novetats que té és ajudar aquests ajuntaments, però n'hi ha més.
Bon dia, Estel. Sí, a banda de la borsa, també s'ha millorat tot el sistema d'assistència als municipis, amb la idea, per exemple, d'ajudar els pobles més petits amb la comptabilitat o oferir-los suport jurídic o econòmic. Tot plegat per facilitar la feina a estos ajuntaments tan petits. Joan Talarn és el president de la Diputació i explica així el funcionament de la nova borsa de secretaris interventors.
No caldrà que cada ajuntament tingui la seva pròpia borsa de secretaris interventors, i això serà ja, sinó que des de Diputació tenim una borsa conjunta per tots els municipis que ens puguin demanar un secretari i que el puguin incorporar.
I és que els problemes per cobrir places d'interventors i secretaris és un problema comú per a molts pobles. Sentim Llorenç Ros, alcalde de Menàrguens a la Noguera, i Jordi Gaia, alcalde dels Omellons a les Garrigues, que té només 197 habitants.
És un interinatge i, per tant, d'aquí 3 anys ens saltarà. Què vol dir això? I si a prop de qualsevol secretari estatal, la nostra plaça està en perill i el poden treure i ens quedarem sense secretari al cap de 24 hores.
Vull dir, tota ajuda que ens pugui donar a Diputació amb serveis tècnics o serveis d'assessorament és un gran què, perquè al final penseu això, que tenim el secretari un cop a la setmana, fa el que pot.
La convocatòria de places de secretaris i d'interventors és competència de l'Estat, tot i que la Generalitat recentment ha anunciat que convocarà un procés de selecció per intentar resoldre la falta de personal.
I acabem de saber també que el Tribunal d'Instància de Lleida ha acordat avui presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una dona a Lleida aquesta setmana. Ahir en parlàvem. Entre l'investigat i la víctima sentimental no hi havia una relació, però aquesta causa està oberta concretament per un delicte d'assassinat i ahir sabíem que tenia antecedents per la mort d'un altre pres amb qui havia compartit aquesta estada a la presó. Per tant, aquest detingut a qui se li decreta presó provisional comunicada i sense fiança.
Esports.
Esports en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha arribat l'hora de la veritat. Avui es tanca la fase Lliga de Campions de la Champions a futbol masculí. Per tant, es decidiran els equips que jugaran els vuitets de final i els que han de passar per l'eliminatòria prèvia de setzens. El Barça té garantit l'accés a aquests setzens, però, evidentment, vol acabar entre els vuit primers.
I per aconseguir-ho, els blaugranes han de guanyar i golejar el Copenhagen avui al Camp Nou. De fet, hi ha fins a 8 equips que, com el Barça, estan empatats amb 13 punts i opten a acabar en el top 8. Per això, la jornada s'ha unificat i tots els partits es jugaran a les 9 del vespre. El Barça, però, no estarà pendent dels altres partits, segons va explicar ahir el tècnic Hansi Flick. Fa uns minuts s'ha fet pública la llista de convocats amb l'única novetat de Ferran, que ja té l'alta mèdica. Frenkie de Jong no juga per sanció i continuen lesionats Pedri, Gavi i Christensen. Serà un partit especial per a Roni Bardaggi, que s'enfronta al seu exequip i al Copenhagen, per a Jordan Larsson, fill de l'exjugador blaugrana Henrik Larsson, i que va jugar al futbol base blaugrana quan era petit. De Jordan Larsson en parla Sergi Mora, responsable del planter i membre del cos tècnic del Kolding, un equip de la segona divisió danesa i que abans entrenava al filial del Girona.
Bon jugador, bon extrem, ja hi ha determinada experiència, amb molt bon 1 contra 1, amb aquest model de jugar a transicions i a contraatacar, crec que és un jugador molt interessant i crec que és un dels jugadors que el Barça ha de tenir en compte.
El Copenhagen és 26è, però avui mirarà d'esgotar les últimes opcions de passar a play-off de setzens de final de la Champions. Avui el club blaugrana estableix protocol i mesures de seguretat extra als aficionats rivals, com si fos un partit, de fet, és com un partit d'alt risc. El Barça-Copenhagen comença a les 9 del vespre, l'àrbitre francès Benoît Bastien, i el podeu seguir amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio des d'una hora abans.
Amb dos equips ja classificats i quatre d'eliminats, la resta d'opcions estan molt obertes a l'última jornada de la Lligueta de la Champions.
L'Arsenal i el Bayern de Múnich ja són a vuitens, Villarreal, Cairat, Slavia i Eintracht ja estan eliminats, a Madrid tercer amb 15 punts visita el Benfica, Mourinho contra Arbeloa, també ho tenen molt bé el Liverpool i el Tottenham, que juguen contra el Karabakh i l'Eintracht, respectivament. Després hi ha un grup d'equips que estan com el Barça amb 13 punts, amb aquest play-off garantit, però que encara no tenen confirmada aquesta plaça directa als vuitens. PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting, Manchester City i Atlètic de Madrid, entre altres. Per tant, serà una jornada emocionant i amb els aficionats pendents de diversos partits alhora. Recordem que aquests setzens de final es disputaran en una eliminatòria doble partit a partir del febrer.
Parlem de bàsquet ara, dues cites europees avui per als equips de les comarques de Barcelona.
A l'Eurocup masculina, segona competició europea, avui Manresa, Cluj romanesa, 8:45 del vespre, i a la Lliga de Campions FIBA masculina, Joventut Unicaja a les 7 i per Esport 3. Els verdinegres busquen el segon triomf al top 16, Aleix Duran, tècnic assistent de la penya.
Unicaja, que per lògica de història dins de la competició, de pressupost, etc., doncs és una mica el favorit del nostre grup, però que tenim moltes ganes de competir-hi i de guanyar-los, perquè en el partit que vam jugar de Lliga doncs, vam competir durant bastanta estona, però al final ens van treure un resultat avoltat i, per tant, doncs, tenim ganes de millorar aquestes coses que ens van faltar per aconseguir aquesta victòria.
Avui s'ha presentat l'equip olímpic espanyol d'esquí de muntanya amb la presència de dos esquiadors de les comarques barcelonines.
Sí, són Ot Ferrer, de Berga, i Maria Costa, de Santpedor, que seran els Jocs Olímpics d'hivern de Milano-Cortina, que comencen el 6 de febrer, i prèviament, aquest cap de setmana, participaran a la Copa del Món d'Esquí de Muntanya, que es disputarà avui a Taüll i que és l'última prova abans de la cita olímpica. I així ho afronta Ot Ferrer.
I la veritat és que un cop la vaig aconseguir, molt content, va ser com un
descans, una alegria i un descans, perquè tot el treball que havia estat fent durant l'estiu i totes les temporades anteriors havien donat el seu fruit i finalment havia aconseguit la plaça. I la veritat que ara, amb moltes ganes, és una oportunitat única en uns Jocs Olímpics, el primer cop que hi va al nostre esport, i a intentar disfrutar-la i lluitar el millor resultat possible, ja que tenim aquesta oportunitat, doncs aprofitar-la al màxim.
De matinada, l'Open d'Austràlia de tenis, classificació per a semifinals del barceloní Marcel Granollers amb Horacio Ceballos. Els dobles han superat els brasilers Luz i Matos 6-3, 6-4, i en semifinals s'enfrontaran a la parella nord-americana Harrison Skupski.
Què vol?
Catalunya al dia.
Què voleu?
Ha tornat a passar. Això és el que passa.
No.
Sí.
Ha tornat a passar?
Ho ha tornat a passar.
Agafo.
El Teatre Bertrina de Reus representa demà passat, divendres, Carnomana. És una obra de Josep Julien, que també és actor, sobre una parella i el seu fill, adoptat. I parla amb una barreja de tensió, ironia i humor negre sobre com el capitalisme, els seus interessos i, sobretot, les seves presses han alterat els nostres vincles, les relacions entre les persones, vaja. Carnomana va de valors, de límits i de contradiccions. Va de com projectem els nostres desitjos sobre els altres. Ho deixem aquí per avui. Demà hi tornem a partir de la una del migdia. Moltes gràcies un dia més per acompanyar-nos.
Que no teniu ni puta idea de res.